plan i tal, i el tio, tranquil·lament, i quan ha tingut els problemes amb si Djokovic s'apuntava o no s'apuntava, ell ha estat, aquí ha estat una qüestió absolutament...
Poca broma aquí.
Poca broma. Bueno, sí. Però... com ahir, que va fer... Ahir no, no va fer bromes. Ahir no va fer bromes.
No, no. Però us imagineu un Barça de Piqué president?
Jo crec que és possible.
Tu sí, Pou.
Sí. Però com? Ben envoltat de professionals que siguin... que excel·leixin en la seva parcel·la, perquè al final jo crec que el president del Barça ha de ser un representant impecable de la institució i, evidentment, doncs, tenir una mica el club al cap. Però a partir d'aquí, tenint en compte la magnitud del Barça, jo crec que del que es tracta és de tenir els executius... dels 5 millors de cada àmbit, tu n'has de tenir, les de tenir a la teva parcel·la, i a partir d'aquí que ells executin això, no? Tenint en compte un pla i un guió marcat per un president i una junta directiva, i jo això crec que Gerard Piqué ho pot fer perfectament. Jo continuo sempre parlant del Barça amb el model de propietat actual, Jo continuo sent dels que no vull ni imaginar-me una venda, ni que sigui parcial, i convertir això en una institució que diferent, però vaja, segurament no soc realista, perquè cada vegada hi ha més gent que em diu que m'hi hauria de posar fulles, però
bueno,
vaja.
No, això era, jo crec que la intervenció del professor Caral, quan anava en el sentit de que per competir amb els clubs estat i tal com està tot pintat, la primera alternativa és la Superliga, que s'ha de veure com acaba, perquè hem vist que dos clubs com Barça i Madrid, que són rivals, van de la mà amb la Juve per defensar el model de Superliga. Ara estem veient que es comença a discutir si ha de ser tancat, si ha de ser obert, que primer s'ha de veure el dictamen que fa la justícia europea sobre si hi ha competència deslleial, tota la denúncia que hi ha presentada, i veurem com acaba. Aquest és el primer pas. Després d'aquest pas veurem cap a on funciona. Però és evident que això està en mans del Madrid i del Barça. I, per tant, si els dos es posen d'acord també en que s'han acabat els clubs que no són societats anònimes, la polèmica es rebaixarà o no rebaixarà, però vull dir, perquè aniran els dos plegats. Jo l'estratègia que veig és que no ho faràs solament el Barça part, sinó que aquí veig pels moviments de Florentino, pels moviments de Laporta, per el que està passant a la UEFA i el que està passant a la Superliga, aquesta és una negociació que els dos clubs que tenen la possibilitat de revertir-ho són Barça i Madrid. I aquesta és una arma que veurem, no sé què pensa Florentino, perquè per molta gent el Madrid ja és una societat anònima encoberta, perquè allà el lideratge és Florentino i s'ha acabat.
La societat anònima és un ànime.
A partir d'aquí s'ha de veure el paper que juga el Barça, perquè maqueta. Evidentment el que és el Barça és diferent, no, diguem que el model de propietat, tot i sent el mateix, que és propietat dels socis, jo crec que és diferent, no té res a veure amb el que és el Barça amb el Madrid. Estem parlant, a més, en un moment en què tota aquella societat civil catalana ho està passant malament, també totes aquelles institucions que aquí havien funcionat tan bé, aquelles associacions mixtes, la Caixa, les agrupacions mútues, tot això funcionava, i també tot això amb una ventada s'ha anat a campistracs, i el Barça forma part d'això, s'ha de tornar a reinventar. Aleshores veurem, per això deia allò de la massa crítica i tal, és a dir, jo crec que de l'opinió de persones com Piqué és important per dir com s'ha de constituir el Barça. Ha d'anar amb el mateix model de governança? És possible que una societat com la que s'aplica a la Bundesliga sigui una sortida de 49-51%, o ja no hi ha més remei que anar cap a una societat anònima? No ho sé, és una discussió i s'ha d'afrontar amb totes les conseqüències.
Anirem acabant, tot i que estic gaudint com un boig amb aquesta tertúlia, de veritat, és un plaer sentir-vos. Volia fer dos preguntes més o dos comentaris més. Una, no hem comentat una imatge també sobre el comiat d'ahir de Piqué que relliga amb tot el que hem explicat ara, que és la sortida amb els nens. Al final de tot. Quan ja no hi ha ningú a l'estadi, els nens amb la samarreta, una mica de peloteo allà, asseguts a la, no, a la banqueta, que crec que explica moltes coses. Digues.
A mi, sobre el tema personal de la seva vida, etcètera, no n'he de fotre res, diguem, parlant en plata, però és evident que ara aquí, no, hi ha una situació que l'està afectant per raons òbvies, no? I és que hi ha hagut una separació, pel que sembla, desagradable, diguéssim, i que aquí hi ha uns nens i una custòdia en joc, no? Si no m'equivoco, i per tant segurament aquesta ara serà la principal preocupació del Gerard Piqué, home i pare, diguéssim.
Però ho deia també per la imatge de la transmissió culer, És a dir, sí, la no, imatge d'un pare que porta els seus fills al camp
en el vídeo ja...
És que ho diu el vídeo.
Sí. Dir, efectivament.
Sí. A mi m'ho han ensenyat i jo vull ensenyar els meus fills.
Exactament.
Però que fins i tot per mi, això que deia el Santi Jiménez, que a vegades se l'intenta descodificar com si fos el codi de Vinci, no? Que hi havia gent que deia, hòstia, aquí hi ha un missatge també... no? Per,
sí, clar,
per a navegants, a dir, ei, els fills els hi transmetré jo al barcelonisme.
I el d'estimar és de saber deixar marxar, també es pot, sí, es pot descodificar, sí, en múltiples arestes.
I ho deia abans l'Anaïs, quan tu dius, encara el futbol es pot transmetre per tradició oral, o per, de pares a fills, que és una cosa que ara molta gent s'ho pregunta. No, si els nanos d'avui, el que sigui, no, ja no els interessa el futbol, ja no sé què. Estem parlant de vegades de coses que ens oblidem de l'obvietat. Vull dir que si els nens veuen que el seu pare és feliç, veuen tota aquella iconografia amb la situació que estan, perquè molta gent segur que va dir un mal intencionat i deia, i seran els nens després del que passa amb la Shakira, perquè hi ha gent que sempre està buscant, m'entens? És a dir, la coreografia que hi havia i l'escenificació a l'avi, és a dir, l'amador Bernabéu, que no oblidem que ha estat el pal de paller, no? El que fa soci el Gerard i el que ha transmès el fil conductor, el que ha estat la mare, especialment amb tot el que simbolitza no només a nivell esportiu, sinó la direcció de la Goodman. És a dir, hi ha tota una simbologia que és molt, molt interessant.
I no va fer res que no hagués fet abans. En l'època en què Piqué era... odiat i se li feien les campanyes aquelles de «Usted cree que se tiene que pitar a Piqué?» i aleshores li posaven tot i se li feien totes aquestes campanyes amb la selecció espanyola que anava a jugar contra Kuala Lumpur de baix al Lleó i el xiulaven i el tio havia sigut campió d'Europa i campió del món. En un partit de... crec que és a l'Eurocopa Mundial, ell va amb els seus fills amb la samarreta de la selecció espanyola,
sí. Sí.
I surten a jugar després d'un dia que ell... xiulat, que a la gent era a les emissores que transmetien el partit, hi havia tios periodistes, professionals, que deien que si marca Piqué i guanya Espanya, jo no ho celebraré. Aquell gol no hauria de comptar perquè és un antiespanyol i tot el que sigui.
I després encara hi ha gent que es pregunta que per què va deixar la selecció espanyola, saps? Un any després de l'1 d'octubre.
Bueno, perquè s'ho passava bé. Perquè tot és lúdic. Perquè tu que deia el Pou. És a dir, tot és lúdic. Quan ell va anar... ell sempre m'ha dit que ell va a la selecció espanyola des que té 16 anys. I que s'ho ha passat de conya, la selecció espanyola. Perquè era amic dels entrenadors, dels companys. Era una juerga. Era allò de si ahir ho va dir a Dazón. La pocha de la selecció. Sí, tal. O sigui, tot això ho tenia. I el tio estava allà. I quan ja va veure que això era un lio i que no s'ho passava bé...
Fora. Però...
adéu.
Les 11 i 7 no hem tocat un tema que ja, jo crec que per la profunditat de tota la resta, potser és menor, però vindrà, que és l'alliberament de la massa salarial de Gerard Piqué. I ara què? Perquè arriba el mercat d'hivern. Què passa?
S'hauria d'estalviar.
Que es prepari.
Que es prepari qui?
S'hauria d'estalviar.
Guardiola, que li aixecarem a Haaland.
Sí.
Amb els diners de Piqué, fitxaran a Haaland, ara, no?
Ja està.
No, hi haurà incorporació, ara, sí, tu creus?
Sí, home,
però... les trucades, sí, dels representants ja van que volen, ara.
Sí, no?
Ja era.
A veure si Haaland li fa una classe a Dembélé de rematada cap.
Però jo crec que també aquí...
Una
cosa és que la gent hagi processat les palanques per dissimular les hipoteques, i una altra cosa és que es vagi fitxant. És a dir, el que no pot ser el Barça és que canvi de perfil cada cop que hi ha un mercat. És com aquell que va de rebaixes i diu ara l'hivern vaig a veure aquests saldos, ara l'estiu torno a canviar, i així no anem tenint personalitats. És a dir, per fitxar determinats futbolistes, sí, ara la gent també s'ha donat compte que, clar, quan tu dius, home, Piqué podia ser el quart central, bueno, respecte de qui jugui de central, perquè avui dia tu pots veure Valde que juga lateral dret o lateral esquerre, o pots veure Marcos Alonso que ja no juga de lateral.
Ui, Valde, quines cavalcades, Valde.
Vull dir que la gent també, jo crec que ara estarà més al tanto d'aviam què es fitxa, perquè per anar al mercat d'hivern, per fitxar no sé què i tornar a activar una altra palanca, llavors potser sí que direm, bueno, fins aquí hem arribat, no?
Les 11 i 9 minuts, ho deixarem aquí, de veritat que us ho agraeixo moltíssim, perquè ho he gaudit moltíssim. L'endemà del comiat de Gerard Piqué, volíem fer tertúlia de luxe i efectivament així ha estat, amb el Joan Maria Pou, amb el Ramon Besa, amb el Santi Jiménez, amb l'Anaïs Martí. La tertúlia ja per sempre de la mata i la patata. Moltíssimes gràcies a tots quatre. Una abraçada.
Adéu-siau, bon dia.
Adéu-siau. Bon dia. 11 i 9 minuts. Actualitzem informació aquesta hora del matí al costat de la Maria Costa. Maria, què tal? Bon dia.
Bon dia.
El Museu del Prado demana que s'acabin ja les protestes per atacar obres d'art en nom del canvi climàtic. Això després que ahir dos activistes de 18 i 21 anys s'enganxessin als marcs de les obres de la Maja Desnuda i la Maja Vestida de Goya.
Sí, el museu admet que tard o d'hora també acabarien patint un atac d'aquestes característiques, tenint en compte el que ha passat ja a altres països d'Europa, com el Regne Unit, Alemanya, els Països Baixos o Itàlia. El director de comunicació del Museu del Prado, Carlos Chaguajeda, qüestionava si les protestes sobre el canvi climàtic han d'anar dirigides a aquestes mateixes obres d'art.
Lo duro es que tengamos que poner un cristal para que no venga un tarao a tirarle algo a alguien. Entonces, el debate sobre si el cristal atrae o protege, pues seguramente las dos cosas. Yo creo que no hay una intención de dañar las obras en estas movilizaciones, porque la gente entendemos que tiene su conciencia, pero oiga, es que jugando con esto, un día vamos a tener una desgracia.
Ho explicava el Via Lliure de RAC1. El museu assegura que no presentarà denúncia perquè diu que ja és la policia qui actua d'ofici en la defensa del patrimoni. També admet que la solució precisament no és registrar tots els visitants del museu. Els dos activistes, recordem que van arribar a les sales, van enganxar els marcs i entremig van escriure a la paret més un grau i mig en referència a l'anunci de les Nacions Unides sobre la impossibilitat de complir els acords de París sobre el canvi climàtic. I precisament Egipte acaba de començar la cimera del clima COP27. A l'acte d'obertura, Alok Sharma, el ministre britànic i president de l'anterior cimera, la de Glasgow, ha demanat als líders mundials que no posposin més les mesures per lluitar contra l'escalfament global i que no posin com a excusa la guerra d'Ucraïna. We must be clear.
Hem de ser clars. Encara que el moment actual sigui desafiant, la inacció és miop i només pot portar al desastre climàtic. Hem de trobar la manera de centrar-nos en més d'una cosa. Quants tocs d'atenció més necessiten els líders mundials?
Precisament a partir de demà la majoria d'aquests líders mundials participaran a la cimera, una cita en la que tindran més participants que uns 40.000 i el govern egipci ha extremat les mesures de seguretat. En aquest sentit, l'ONG Human Rights Watch denuncia que les autoritats d'Egipte han detingut els últims dies a desenes de persones que s'han volgut manifestar en contra de la cimera climàtica. De fet, les autoritats han col·locat càmeres a tots els taxis de la zona perquè les agències de seguretat vigilin els passatgers i els conductors. Asseguren que només deixaran que la ciutadania es manifesti en zones molt concretes, lluny d'on se celebra la cimera, entre les 10 del matí i les 5 de la tarda. I, a més, els manifestants ho hauran de comunicar amb fins a 48 hores d'antelació. L'ONG denuncia també que el govern egipci obliga tots els assistents a la cimera a descarregar-se una aplicació on hi han de fer constar informació personal. A més, una aplicació que té accés a la càmera, al micròfon i a l'ubicació del telèfon. El tercer dia de vaga dels tripulants de cabina de Vueling està tenint poca afectació a l'aeroport del Prat de Barcelona. Més del 90% dels viatgers afectats per les cancel·lacions se'ls ha recol·locat en altres vols o bé se'ls ha retornat els diners. De fet, Vueling opera el 89% dels vols que havia programat. Aeroport del Prat, Josep Ferrer.
Vueling ha reforçat el servei de comunicació per contactar amb els clients afectats per les cancel·lacions en trucades de telèfon. I això s'ha notat aquest matí perquè han estat poques les persones que s'han assabentat de la cancel·lació del seu vol en arribar a l'aeroport. Això sí, a totes elles se'ls ha recol·locat en altres vols per viatjar avui mateix.
Iba a País Directo a las 7 de la mañana y me cancelaron el vuelo cuando hice el check-in ayer, anoche, y ahora me dijeron que no hay otra oportunidad, no hay otra posibilidad que esa, que es la mejor opción. Ir a Madrid a las 4 de la tarde y de ahí a París y llego a las 11 de la noche a París. Me di cuenta cuando hice el check-in y ahora el reclamo lo tengo que hacer encima por la página web. Y yo pierdo la entrada a la Torre Eiffel y un día prácticamente en París.
De fet, el 91% dels passatgers afectats per les cancel·lacions haurien acceptat el canvi de vol o bé haurien demanat que se'ls retornés els diners del bitllet. Dels 559 vols programats per avui a tota la xarxa de Vueling, la companyia n'ha cancel·lat 64, la gran majoria en sortida i arribada a l'aeroport de Barcelona al Prat.
I un últim apunt, una explosió accidental en un pis a Camarles, al Baix Ebre, ha deixat dos ferits. Els fets han passat ahir a 10:45 de la nit i es van haver de desallotjar 8 persones de l'edifici. Segons els Mossos d'Esquadra, la policia va perimetrar el lloc de l'accident. Ara hauran de fer un balanç dels danys que ha causat. I ara els esports, amb Oriol Jové.
A aquesta hora ha arrencat ja el Gran Premi de València de motociclisme, l'última prova del Mundial amb la cursa de Moto3 en marxa, ara mateix a la volta número 7, amb Ethan Guevara, que ja és campió, liderant la cursa. Quan passin 20 minuts de les 12 començarà la de Moto2 amb el madrileny Augusto Fernández i el japonès Ayogura jugant-se el títol, i a les dues serà el torn de MotoGP amb el Mundial coll avall ja per l'italià Pecco Bagnaia, que surt vuitè, però que entre prou acabant amb els, entre els 14 primers per ser campió. En futbol, l'endemà de la victòria del Barça per 2-0 contra l'Almeria en el comiat del Camp Nou de Gerard Piqué, que ha deixat els blaugranes líders provisionals de la Lliga, la jornada es reprèn a les dues amb la visita de l'Espanyol a l'Atlètic de Madrid, en un partit en què Diego Martínez s'ha endut els 22 futbolistes disponibles, menys Pedrosa i Rubén Sánchez, lesionats i que ja no tornaran fins després del Mundial. També aquest migdia l'Uni Girona busca mantenir-se com l'únic equip invicte de la Lliga Femenina de Bàsquet en la visita al Saragossa, que és segon a partir d'un quart d'una, i a la mateixa hora el Barça-Sant Feliuenc rep l'Araski. Un quart d'hora més tard, a dos d'una, el Barça d'handbol, líder de la Lliga Sobal, visita el Benidorm, i a les 3, en tennis, Novak Djokovic s'enfronta al danès Holger Rune en la final del Masters 1000 de París-Bercy. El serbi busca el setè títol a la capital francesa en la seva final número 56 d'un Masters 1000.
I pel que fa al temps, el sol domina i ho continuarà fent durant tot el dia a tot el país. Només apareixeran alguns núvols prims, sense més conseqüències, i l'ambient de la migdia i les primeres hores de la tarda serà més agradable, amb molts termòmetres entre els 17 i els 22 graus.
Un quart de 12 del matí. Gràcies, Maria Costa. Fins ara.
Fins ara.
I de seguida parlarem d'una qüestió que la setmana que ve fa 20 anys ja, i en fi, ens sentim ja una mica grans després d'aquest pas de l'aniversari, de la setmana que ve farà 20 anys de la catàstrofe del Prestige. Aquest diumenge el Salvados emet la primera part d'un doble programa al voltant d'aquella crisi i d'aquest pas dels 20 anys. Què n'ha quedat de tot allò i si, en fi, els responsables reals han pagat les conseqüències o com a mínim han donat explicacions. De seguida parlarem amb el director del programa, en Gonzo, en connexió amb Madrid. Ara tornem.
RAC 1. A Lloguer Segur celebrem 15 anys, millorant dia a dia els serveis a llogaters i propietaris. Només amb Lloguer Segur pots llogar el teu habitatge a tot Espanya sense necessitat de desplaçar-te, amb més de 45 oficines i 400 professionals a la teva disposició. Lloguer Segur, 910-775-775. 15 anys millorant el mercat del lloguer.
Fa dos anys, el nostre món es va buidar. I avui els plats de moltes famílies segueixen buits.
Per això aquest any tornem a omplir-nos.
Els dies 25 i 26 de novembre...
Suma't al voluntariat.
Omplim les caixes de solidaritat. Omplim el banc dels aliments. Registra't a granrecapta.com.
Ajudar a omplir.
Si tens un principi de vista cansada o cataractes, a l'Institut Oftalmològic Tres Torres et donem la solució amb l'última tecnologia, el làser Catalis. Ràpid, segur i còmode. No t'ho pensis més. Vine i demana la primera visita informativa. Truca al 900-842-848 o entra a iott.net.
Antonio Díaz, el Mago Pop, torna a Barcelona una nova temporada per desafiar lo impossible. Viu l'espectacle abans de la seva estada a Broadway i demostra't que res és impossible. Aconsegueix les millors localitats abans que s'esgotin. Temporada limitada. Nada és impossible. Un viatge per lo extraordinari ple de sorpreses, ritme i emoció. Entrades a la venda a elmagopop.com.
A RAC 1.
Via Lliure. Més els caps de setmana amb Xavi Bundó.
3 minuts per damunt d'un quart de 12 del matí. Diumenge que ve, d'aquí a una setmana, farà exactament 20 anys que un petrolier de nom per la història, Prestige, carregat amb 80.000 tones de petroli, va quedar avariat a les costes de Galícia. Era la tarda d'un 13 de novembre. L'endemà, RAC1, la notícia obria l'informatiu matinal, evidentment.
Primera hora. Edita i presenta Núria Ferrer.
Moltes coses per explicar aquest matí aquí al Primera Hora. El primer és que estem pendents de què passa amb aquest petrolier que porta més de 70.000 tones de combustible a bord i que amenaça d'enfonsar-se.
Era el 14 de novembre, aquesta informació que estem sentint ara, del 2002. RAC1 feia només dos anys que havia arrencat. Sis dies després, el vaixell es va partir en dos i es va enfonsar tenyint les costes de Galícia d'una marea negra, d'una paraula que vam aprendre en aquell moment i que es va aprendre a tot Espanya, que era xapapote. el quitrà en el pitjor desastre ecològic de la història de l'estat espanyol. A una setmana de l'efemèride d'aquest 20è aniversari, avui els Salvadors de la Sexta emet el primer de dos programes especials sobre el Prestige, amb testimonis, diuen, inèdits, que parlaran per primer cop i que ajudaran a reconstruir les causes i les conseqüències del desastre. El programa també compta amb Luis Tosar, l'actor gallec, una de les cares més visibles del que va ser el moviment ciutadà posterior, anomenat Nunca Mais, que resumia així el que va passar fa 20 anys.
Había una vez un barquito muy viejito que navegaba feliz por el mundo hasta que un día se desató una tormenta y el barquito se rompió. Hasta que los que mandaban decidieron remolcarlo mar adentro hasta que el pobre barquito ya no aguantó más y se rompió, vertiendo miles de toneladas de fuel a la costa y provocando una catástrofe ecológica y económica en Galicia. Y colorín colorado, el capitán fue el único apelado y esta historia se ha acabado.
Hola, Gonzo, buen día.
¿Qué tal, Xavi? Buen día.
¿Cómo estás? ¿Amb quina edat t'enganxa a la catàstrofe del Prestige? A tu, quina edat tenies, Gonzo?
26, un chaval.
26 anys.
26 años y empezar profesional. A mí esto me pilló en Lugo. Y yo recuerdo perfectamente en el estudio, en redacción, sabiendo que había que estar muy pendiente de la climatología durante esos días. Y sí, recuerdo perfectamente la primera vez que escuché la noticia y cuando ya la noticia se convirtió en algo preocupante, porque en un primer momento, bueno, era un barco que tenía problemas frente a las costas de Galicia. Hasta horas después no supimos que el barco estaba con el casco roto y perdiendo chapapote. Y entonces ahí sí que fue ya la reacción de, ¡jo! Otra vez más.
Otra vez más va a ser la reacción, ¿eh?
Ya te digo, yo tenía 26 años y yo recuerdo el casón con unos productos químicos explotando frente a Muxía. Recuerdo el marejeo ardiendo al lado de la Torre de Hércules, el Urquiola. O sea, era como una relación que teníamos demasiado constante con los desastres marítimos que provocaban crisis medioambientales y sensación de peligro. Y sí, recuerdo vuelve a pasar esto. Yo creo que esa fue la primera sensación de indignación y de cabreo que tuvimos en Galicia cuando vimos que aquello no era un accidente cualquiera, que volvía a ser un barco con mercancías peligrosas demasiado cerca de nuestra costa y volviendo a amenazar con contaminar.
El so d'aquella crisi del Prestige, una de les declaracions que ha passat a la història va ser en aquest moment, que tu m'explicaràs com ho vas viure també des de Ràdio Nacional a Galícia.
En cuanto a la proa, los datos que nos dan en este momento es que la estructura se encuentra deformada, que hay planchas dobladas hacia adentro. Se piensa que el fuel está aún enfriándose, salen unos pequeños hilitos, hay cuatro en concreto, los que se han visto, cuatro regueros, me dicen, regueros solidificados con aspecto de plastilina en estiramiento vertical. Deben salir de algunas de las grietas unos hilos. Lógicamente, pues estamos todavía estudiando, están los técnicos estudiando realmente qué es lo que significa esto. Lo que sí, y es un dato esperanzador, es que en la zona del hundimiento no se observan las manchas de chapapote que en los últimos días se han acercado a la costa.
Hilitos de plastilina, y la bona notícia és que no arriben les taques de chapapote. Això era Mariano Rajoy, en aquell moment portaveu del govern d'Espanya.
Sí, esto, bueno, lo de los hilitos de plastilina ya es histórico, clásico, una frase que perseguirá a Rajoy toda su vida y que aparecerá en cualquier biografía que se haga del que fue presidente del gobierno. La otra parte que cuenta cuando dice, la esperanza la tenemos en que no hay ninguna mancha sobre el lugar en el que se hundió el barco. Uno de los dos periodistas que nos ayudan en los dos programas a vertebrar la historia del Prestige es Gonzalo Cortizo. En aquel momento trabajaba en radio en la cadena Ser en Santiago, y Martín Villa le invitó a subir a un helicóptero militar, creo que era un helicóptero, un avión militar, para que fuese a sobrevolar la zona donde estaba hundido el Prestige y pudiese informar a sus oyentes en la SER que no era verdad eso que estaban diciendo todos los medios portugueses de que allí estaba aflorando Chapapote. Total, que lo pusieron en el avión, fueron para allí y la mancha estaba en torno al doble del tamaño del Concello de Vigo, uno de los ayuntamientos más grandes de Galicia. Nada más aterrizar dio la noticia, y cuando acabó de dar la noticia en directo desde el propio aeropuerto de La Bacoya, le llamó Martín Villa y le dijo: venga a Coruña que tenemos que comer, que cómo me has podido hacer esta canallada. Es decir, Mariano Rajoy, igual lo de los hilitos es lo que más quedó, pero la mentira gorda era que sobre el lugar en el que estaba ya reposando los restos del Prestige no había ninguna mancha de Chapapote. Esa mancha llegó como 4 o 5 días después y es la que más amenazó a las Rías Baixas, las 3 rías más productivas de Galicia.
¿Heu parlat amb Mariano Rajoy?
Le hemos pedido que viniera a falar. Ni Mariano Rajoy, ni José María Aznar, ni Alfredo Urdaci, ni Arias Cañete, ni Álvarez Cascos, ni Jaume Matas, que eran los ministros y los responsables políticos, además de Urdaci ya como persona que estaba al frente de los servicios informativos, pero ningún responsable político de aquel gobierno de Aznar ha aceptado venir a este programa. Solo hay un responsable político, que es Enrique López Veiga, el conselleiro de Pesca de la Xunta de Galicia en aquel momento. Por parte del Estado solo han querido hablar para este programa López Sors, que también fue el único representante del Estado que se sentó en el banquillo de los acusados y quien se arroga la decisión de haber alejado al barco, como se suele decir, creemos que todo el mundo cree que es una persona que protegía a Álvarez Cascos, que realmente era el que tomaba las decisiones. Y luego también se sentó Rodolfo Martín Villa, que 2 meses después de que se accidentase el Prestige llegó a Galicia como el señor Lobo, ¿no? Que en terminología gubernamental era comisionado para las consecuencias de la catástrofe del Prestige. Y vino allí a controlar los medios de comunicación y a ver cómo podía hacer para apaciguar las protestas sociales que había. Es un poco el que pergeña la necesidad de que haya un plan, como el Plan Galicia, que empiece a soltar dinero no solo a los afectados, sino también a medios de comunicación, porque era muy complicado que los medios públicos estuviesen contando una realidad que solo contaban ellos, porque solo la veían ellos. Y esas son las dos únicas personas que han aceptado hablar. Es una pena que no pudiésemos pedir explicaciones a alguno de los responsables políticos d'aquel govern.
Perquè judicialment, 20 anys després, el Prestige, ara mateix, quina conseqüència judicial ha tingut?
Pues el caso todavía no está cerrado. O sea, el principal problema con el Prestige, 20 años después, es que España, el Estado, sigue reclamándole a la aseguradora del barco que pague parte, o una parte mayor de la que pagó, de lo que costó limpiar la contaminación. El gasto está estipulado en unos 4.500 millones de euros, se ha pagado 800, es decir, no llega ni al 8%, y al 4% creo que era el porcentaje. Y entonces ahora mismo hay una causa abierta en Londres en la que se piden 1.000 millones de euros de compensación más de la que se pagó en su momento. Más allá de eso, hubo un único condenado por desobediencia, el capitán del barco, Apóstolos Mangouras. Apóstolos Mangouras, recordemos que durante la instrucción estuvo 3 meses prácticamente en una cárcel en Galicia y después estuvo 2 años sin poder salir de España, viviendo precisamente en Barcelona. Y él es el único condenado. Durante muchos años después tuvo que seguir yendo a una comisaría de policía en Atenas a firmar cada mes. Y es la única persona que fue condenada por este caso. Luego lo demás ya fue una indemnización por la catástrofe, pero que fue prácticamente anecdótica la que tuvo que pagar la aseguradora del barco. Quienes nunca se sentaron ahí, quien todo el mundo tiene claro que tenía que haberse sentado, son los armadores del barco.
¿Qué se han fet del capità, d'Alfonso Mangouras?
Mangouras estuvo, como te decía, 2 años en España, hasta prácticamente 2015. Luego se fue a vivir a Atenas y volvió a España para el juicio. Esa es la última vez que se vio y que se escuchó a Apóstolos Mangouras. Evidentemente, nosotros cuando nos ponemos a hacer este programa decimos, bueno, tenemos que saber qué ha sido de Mangouras y tenemos que escuchar a Mangouras. Y ahí fue cuando empezamos a ver que 20 años después esto sigue siendo una historia que parece ser que no quieren que se aclare. Porque a nosotros en España ya nos dejan entrever, y no todo el mundo, es López Sors, es decir, es el representante del Estado, ya nos deja entrever que, según su información, Mangouras está muerto.
¿Cómo?
Sí, él nos dice que Mangouras está muerto. Como no encontramos ningún certificado de defunción, ni esquela, ni nada por el estilo, nos fuimos a Grecia y en Atenas acabamos en un pequeño despacho con un señor viejo lobo de mar, que es el presidente de la Asociación de Capitanes Retirados. Y cuando le preguntamos por Mangouras nos dice, no, Apóstolos murió hace 2 años. Coño, ¿cómo que murió? Y sí, insistió que murió, que la información se la dio el ministro de Marina Mercante en aquel momento, y que dejemos de buscar, que Mangouras está muerto. Y allí en Atenas pues hacemos llamadas a sitios de la administración para ver si nos pueden confirmar que este señor murió, que si sigue cobrando su pensión. O sea, no hay un documento oficial que nos diga que Mangouras está muerto. Así que nos fuimos a la isla en la que nació y en la que pasa sus vacaciones de verano, a intentar localizar. Y
ya veurem què passa.
Para estar muerto tiene muy buen aspecto. Y allí está puesto los Mangouras.
Heu trobat a Mangouras.
Sí, allí lo encontramos jugando las cartas.
Ostras.
Jugando las cartas. No le sorprendió saber que iban diciendo por ahí que estaba muerto. Yo creo que el problema es que, como te decía, hay una causa pendiente donde hay 1.000 millonacos de euros en juego. Y el armador, la empresa naviera, lo sigue teniendo muy controlado. De hecho, se verá en el programa la respuesta que nos da cuando le pedimos sentarnos con él y poder hablar un poco de todo lo que había pasado. Y se ve que es una persona a la que intentan mantener al margen, y eso, pues, entre comillas, la han matado para que no vayamos a buscarlas. A ver, Xavi, nosotros llegamos al pueblo, lo primero que fuimos al cementerio, a ver si encontrábamos una lápida que pusiera Apóstolos Mangouras.
A punto Mangouras,
a ver si lo encontrábamos. Y luego hubo un momento en el que, viendo cómo era aquella aldea, me recordó mucho a las de Galicia, y como conozco un poco bien la idiosincrasia, dije, pues en plan, chicos, esto solo queda integrarnos en el ecosistema, que nos vean por aquí, que somos majos, que no venimos a molestar, y cuando nos hayamos ganado la confianza de los locales, empezar a preguntar. Y efectivamente, es un pueblo pequeño y todo el mundo conoce a la familia Mangouras, allí es una especie de héroe, allí todo el mundo recuerda lo mal que lo pasó su familia, y como todos son gente de mar en aquel pueblo, cuando hablas con ellos no solo para preguntar dónde está Mangouras, sino para decirles qué les parece lo que pasó, son todos como muy claros. Y allí estaba alguno de Apóstolos.
Heu dividit el programa, després em voldré fer una altra pregunta, però heu dividit el programa en dos, oi? Avui s'ha met la primera part, la setmana que ve, que coincidirà amb l'aniversari del Prestige, la segona part. Amb quin format, és a dir, amb quina lògica interna dividiu el programa en dos? Com queda dividit?
La idea ha sido un poco, bueno, cuando vimos todo el material que teníamos y sobre todo esta búsqueda de Mangouras, la historia del Prestige como historia narrativa tiene varias partes, y hay una que es muy clara, que es desde el 13 de noviembre, 3 de la tarde, que llega el Mayday a Salvamento Marítimo en Coruña, hasta que el barco se hunde. Esos 6 días... son muy importantes y muy significativos, no solo porque son los días en los que el barco va manchando, son los días en los que se toma una decisión que mucha gente considera errónea, prácticamente todo el mundo menos los que la tomaron, en el que es la de alejar el barco, en el que se nota una improvisación y una falta de planificación total. El barco está frente a la costa de Galicia, digamos, justo en la mitad norte, y lo llevan un poco más al norte, y cuando ya han salido como de lo que sería la zona de costa de Galicia, lo empiezan a bajar hacia el sur, es decir, pudiendo alejarlo, pudiendo acercarlo, pudiendo tomar cualquier decisión, la decisión que tomaron significó que el Prestige viajó por toda la costa gallega, absolutamente toda, porque lo tiraron para arriba hasta que los franceses dijeron, ¿qué broma es esta? ¿Qué queréis? ¿Que nos llegue a nosotros el chapapote? Los ingleses igual, dijeron, bueno, pues vamos para abajo, a ver si no protestan los portugueses, y los portugueses acabaron sacando una fragata, es decir, aquí no pasáis. Y entonces estuvo dando vueltas. Esos 6 días son los que componen principalmente el primer programa, y el segundo programa es todas las consecuencias que hubo. Nos centramos en la manipulación informativa, también hablamos de ello en el primero, nos centramos en Nunca Más, nos centramos en el juicio, y nos centramos en la búsqueda de apóstolos Mangouras. Digamos que la primera es una parte más relato documental de los hechos a través de los protagonistas, y el segundo son las consecuencias que tuvo todo aquello.
Gonzo, quan, tu com a gallec, i m'entendràs la pregunta, perquè quan hem fet tertúlia aquest matí també ha sortit el tema del Prestige, no? I algú ha fet el comentari, em recorda molt la catàstrofe del Prestige amb una altra catàstrofe a Galícia, com és la del tren Àlvia, no? És el mateix patró? És a dir, és una falta de responsabilitat institucional, governamental, una falta d'informació i fins i tot una manipulació de les proves, de tot el que sigui, i una mena de silenci estampa, una mena de silenci institucional al voltant de tots aquests dos casos?
Sí, cuando sucedió lo del Albia y se vio el día siguiente la imagen ya del piloto entrando en comisaría, el piloto detenido, el piloto en portada del periódico, todo el mundo nos acordamos en Galicia de Apóstolos Mangouras. Claro. Una vez más, pero esto no solo pasó en estas dos ocasiones. Cuando el poder tiene una responsabilidad que puede llegar a lo penal, tenemos la bondela. Y a él le encargan todo. Esto no es nuevo, pero sigue siendo igual de vergonzoso que la primera. A mí es una de las cosas que más me gusta de lo que reportaje, y es ordenarlo de tal forma que nosotros escucharemos los audios en los que Mangoura se relacionaba, o sea, hablaba con Salvamento Marítimo, y que demuestran que la acusación de desobediencia es desobediencia, porque el Estado sigue defendiendo que Mangoura decía que él no obedecía al remolcador, sino que obedecía a su arma. Como dice,
Estem tenint algunes dificultats amb en Gonzo, ara, per sentir-lo bé, perquè es va entretallant, mirem de recuperar-ho. Crec que era molt interessant això, aquesta mena de paral·lelisme que estava fent. Tu ens sents bé, nosaltres, Gonzo?
Ara sí que t'he perdut.
Val. Ara mirarem de recuperar a Gonzo, i si no, intentarem acabar la trucada per telèfon, que és el sistema clàssic tradicional. Però deia que em semblava molt interessant això que estava apuntant en Gonzo, d'aquest paral·lelisme en la història del que va ser el Prestige fa 20 anys i el que ha estat l'accident de l'Àlvia, que va acabar amb moltes víctimes mortals, i que curiosament s'ha produït a Galícia. No? Mirarem de recuperar el Gonzo d'aquí a molt pocs instants. Insisteixo, d'aquí a una setmana farà dues dècades de la catàstrofe del Prestige, i avui s'emet la primera de les dues parts respecte al cas d'aquesta història feta per Salvados. Ara mirarem de recuperar el Gonzo per preguntar-li una cosa que em sembla fonamental en aquest cas, que és que periodísticament l'interès sempre té molt a veure amb l'interès periodístic, és en fer justícia o en destapar qüestions que estan absolutament amagades. Això ha passat en algunes ocasions, i el màxim exponent d'aquestes circumstàncies és quan, en un cas que està donat per tancat, es reobre, fins i tot judicialment. No? I el que li volem preguntar, a veure si podem recuperar el Gonzo de seguida, seria si aquest programa té aquesta capacitat, a través del material que han anat trobant, de reobrir un cas judicial. Perdona, Gonzo, em sembla que ens està sentint ara. Pot ser?
Aquí estamos.
Val, perfecte, amb una mica de retard, però això ho millorarem. No, t'anava a preguntar que en aquest paral·lelisme sobre el Prestige i sobre el tren Àlvia, deia que la funció periodística, el màxim que pot arribar a fer, és que a través d'un recorregut periodístic d'investigació es reobri un cas, ja no només des del punt de vista del debat popular, que això és molt important, però fins i tot arribar a un nivell judicial. Amb el material que teniu, tu creus que és hi hauria la possibilitat, és possible legalment, que revisi tot el que va significar el judici del Prestige, o és impossible?
Yo creo que es imposible revisionar todo eso, ya pasó por Tribunal Supremo. Lo que sí es que con lo que se ve y se escucha, yo creo que el capitán del barco, Apóstolos Mangouras, sí podría tener capacidad o material para por lo menos intentar o estudiar la posibilidad de querellarse contra el Estado español. Yo creo que hubo una clarísima falta de respeto, o sea, no se respetaron los derechos fundamentales de Apóstolos Mangouras, no solo por estar en la cárcel, sino por la incomunicación que tuvo en las primeras horas. No pudo hablar con su abogado, no podía hablar con su familia, no podía hablar con el armador, y luego por haberlo mantenido durante 2 años sin poder salir del país. Yo creo que en ese sentido sí, y escuchando lo que dice la grabación de aquella conversación, más luego lo que sigue manteniendo el representante del Estado,
uno dice, como, parecía bastante claro, o sea, no creo que fuese una frase en inglés tan compleja como para haberla interpretado mal sin querer.
Deixeu-me només apuntar un parell de qüestions més. Gonzo, d'aquí a poc temps, el mes de febrer del 2023, farà 15 anys del Salvados, ja, no? Tu em fa ja quants, 3, que vas substituir a l'Évole?
Jo empecé, sí, en octubre del 19.
Era una tasca titànica, sí o no? O sigui, tothom pensava, mare de Déu, senyor, el que hagi de substituir a l'Évole, ara a veure com se'n surt, no? I m'imagino les setmanes o els dies o el temps que triguessis a pensar-t'ho, que tu devies estar allà com un flam. No ho sé si és així o no. Aquí, perdona, en diem sí, com un flam. Aquí. Perdó, que ara no sé si ho he traduït, s'entén la traducció. Ah, sí, clar, com un flam. Exacte, sí, sí. Sí,
s'entiende. Yo no dudé mucho en aceptar la propuesta de Jordi. Cuando me llamó se lo dije a él. A mí me preocupa más si me quiero ir del intermedio que si quiero hacer Salvados, porque sé que quiero hacer Salvados. Uh-huh. Y también estaba implícito la gran dificultad de hacer Salvados no era hacer el programa, sino es sustituir a Jordi. Y en ese sentido lo tuve muy claro y me marqué una idea prefijada en mi cabeza que me ha ayudado mucho durante este tiempo, que es, vas a sufrir un año, vas a sufrir dos, no se va a hablar de tu trabajo por cómo es y no se va a hablar en comparación, va a ser difícil, pero el día que lo consigas, macho, va a haber merecido tanto la pena y habré aprendido tanto que, venga, estamos dispuestos a pasar este peaje de sufrir comparaciones durante uno o dos años para luego empezar a disfrutar. Y estamos en esa temporada.
Has arribat allà.
Yo creo que sí, que hemos llegado. Yo no solo yo, todos los que hacemos el equipo, esto es inevitable. Pero este año nos vemos y nos vemos seguros. No miramos para atrás, como por decirlo de alguna forma. Miramos para adelante. No miramos el cómo se haría antes, si esto pertenece a la idea de Salvados. Y yo creo que este tercer año, que es muy típico en programas de televisión, que necesitan un periodo así como de 2-3 años para instalarse, y ya estamos. Pero sí, lo de ponerse los zapatos. No es fácil, mucho más cuando los zapatos son los de el fundador, el presentador y el tío que llevó el programa a unos niveles que nadie se los imaginaba cuando esto empezó allá por 2006, creo que era, ¿no?
Sí, 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 no, ara farà això, bueno, 2007, suposo, perquè són aquest 15è aniversari al mes de febrer. Sobre això no sé quants programes us queden ja per acabar aquesta temporada, Gonzo.
Llevamos 4, nos quedan 10 programas. Emitiremos 6 más hasta Navidad. Uh-huh. Y después de Navidad emitimos otros 4. Somos los teloneros de lo de Évole. Así que vamos a calentar al público para que cuando llegue Jordi haya un hábito de ver televisión, de ver La Sexta a las 9:30 de la noche.
Escolta, crec que n'hi ha algun sobre el Mundial, que comença d'aquí a res, el Mundial de Futbol a Qatar. Teniu preparat algun per aquí, no?
Sí, tenemos algo preparado. Es inevitable que habiendo un mundial, que aparte es en invierno, es decir, más allá de que el mundial de Qatar es una cosa muy rara, que sea en invierno significa que es la primera vez que competimos contra un mundial. Y entonces el día que se inaugura el mundial, el 20 de noviembre, enseñaremos un poquito la otra cara del mundial de Qatar.
Gonzo, ¿es la feina de la teva vida, el Salvados, ahora mateix? De toda la trayectoria, digamos.
Hostia, cuando esté agonizando te diré ahí. Pues sí.
Com Salieri a la pel·lícula d'Amadeus, no? Quan estiguis allà, que puguis eso repassar. Es. Mare, jo vaig escriure, jo vaig fer, no?
Eso es. Por ahora sí. Salvados representa todo lo que he querido hacer y querido ser como periodista desde, yo creo que incluso antes de empezar la carrera. A mí de esta profesión hay sobre todo dos cosas que me vuelven loco y que intentaría hacer aunque no fuera periodista. Que es hablar con gente, conocer a gente, tener un motivo para sentarme en una mesa con un desconocido a hablar de cosas. Y la segunda es viajar, que no hacer turismo. Viajar, profundizar en los sitios a los que vas.
Esta profesión me lo ha dado, pero es que con Salvados esto se eleva a un nivel que nunca me lo podía haber imaginado. Mismamente, hacer este programa de Prestige. Yo cubrí el Prestige en su día, pues siendo redactor en Radio Nacional. Tuve un programa en Televisión de Galicia donde uno de los reportajes iba sobre el Prestige. La capacidad que te da de profundizar en un tema y de ser ambicioso a la hora de analizar un tema, esa capacidad que te da Salvados no te la da ningún otro. Entonces sí, por ahora es el trabajo de mi vida, el proyecto de mi vida. Si no lo fuese, significaría que lo que viene después ya tendría que ser algo como demasiado loco y demasiado grande. Pero si llega, estoy seguro que será por haber hecho antes Salvados. Pero poco más puedo aspirar que hacer un programa como este.
Dèiem que Salvados et permet una profunditat molt difícil de trobar en qualsevol altre format. Anirem acabant, i només et faig una pregunta, si em permets, personal, no? Perquè professionalment et permet una sèrie de coses que avui en dia no estan en boga, no estan de moda, no? Que és la velocitat i vinga, i tot s'autofagocita permanentment, però en canvi Salvados et permet una pausa que no permeten la majoria de les altres coses. Però té altres conseqüències, Salvados. És un programa, la professió periodística ja és molt complicada de combinar amb la vida, però em sembla que Salvados especialment, no? Tu tens dues criatures, què tal la dinàmica familiar, Gonzo?
Bien, porque es la dinámica de casi siempre. La diferencia es, claro, mi familia, mi vida está aquí ahora en Madrid. Pero mi trabajo está ahí en Barcelona. Uh-huh. Entonces, antes no me veía mucho cuando iba a grabar. Ahora no me ve mucho incluso cuando no estoy grabando. Pero, por otra parte, a mí no sé el razonamiento que hago, cómo funciona el cerebro, pero estoy disfrutando mucho más cuando estoy en casa. Es decir, también te ayuda a valorar mucho más dónde está la verdadera felicidad, y la que es para toda la vida, que es la que, por lo menos en mi caso y desde mi forma de entender la vida, es la que te da la familia. Pero como dicen mis hijos, ahora ya tenemos tres tierras: la gallega, la madrileña i la catalana. Així que todo ganancias.
Bueno, és que perdona, ja acabo amb això, Gonzo, però té una solució fàcil: porta'ls a viure a Barcelona.
Mi mujer me dijo, yo ya te seguí una vez y empecé de cero. En la segunda no me pillas. Pero mis hijos, por ejemplo, que siempre dicen, pues nos vamos para Barcelona, nos vamos a vivir allí, pero es complicado a estas alturas empezar una vida de cero.
Sí. Anava a dir que no sé si hi hauria l'incentiu futbolístic també, anar al Camp Nou, ahir que hi va haver Piqué, però vaja, és que tu m'han dit que estan del Celta, que clar, jo què sé.
No, pero mi hijo, por ejemplo, la última vez que fue a Barcelona solo quiso hacer una cosa, que era ir a ver el Camp Nou.
¿Veus? Que es cool, el teu fill.
Sí. No lo reconoce, pero lo es. ¿Sabes esto cuando empiezas a darte cuenta de...? Tú le preguntas de qué equipo es y te dice el Manchester City, el Bayern de Múnich y tal. Pero el otro día, cuando el partido contra el Inter, que el Barça ya queda eliminado de Champions... No me escucha. El enano se fue triste. I això no li passa ni con el Celta, la madre que lo parió.
Doncs imagina't, veus? Un pare que no has aconseguit transmetre la passió pel Celta del teu fill. Això és terrorífic, és el pitjor malson, diguem-ne.
No. Que mis hijos disfruten de la vida.
Sí, això sí.
El Celta nostre ahora mismo no da para disfrutar.
Gonzo, un autèntic plaer, moltíssimes gràcies. Seguirem el programa, aquest vespre és un programa important, el del recordatori dels 20 anys del Prestige, de què queda de tot allò, amb el Salvados a la Sexta, i la setmana que ve la segona part, que veurem el senyor... Anava a dir el senyor X, però no, és una mala comparació. El senyor Mangoures en terres gregues. Moltíssimes gràcies, Gonzo, ha estat un autèntic plaer. Una abraçada.
A ti, Xavi. Chao, gràcies.
Via Lliure, amb Xavi Bundó.
Caigut. Intoxicada. Deprimit. Amputat. Estressada. Sobrecarregat. Cremada. A Catalunya cada dia es produeixen centenars d'accidents de treball i encara hi ha persones que moren a la feina. Molts d'aquests accidents es poden prevenir. Contra la sinistralitat laboral, preparats, previnguts, segurs. A la feina, cap risc. Generalitat de Catalunya.
Com puc estalviar en llum?
I en gas? Surt a compte posar plaques solars?
Presentem Preguntes freqüents sobre energia, un contingut de Naturgia en el que Samantha Villar entrevista experts independents a la recerca de respostes clares sobre energia. Perquè per ajudar-te a decidir millor, ens hem d'explicar millor. Troba-la al canal de YouTube de Naturgia.
Celebra el desè aniversari del Club de Vins de Gourmet La Vanguardia amb 6 grans vins d'aquests 10 anys. Luidiana de Marco Vella del Priorat, Braó d'Acústic Celler del Montsant, Abadal 5 Merlot del Pla de Bages, la quarta de Sant Josep Vins de Terra Alta, Durona de Montrubí del Penedès i el tocat de l'ala de Coca i Fitó de l'Empordà. Ara per només 55 euros. Compra'ls a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Cartox.
Celebra les teves festes amb vins i caves Terra Terrae. Vins i caves Terra Terrae. Ecològics, vegans i del Penedès. Terra Terrae. Som cooperativa. Som viticultors. Som vinyes i cellers Covides. Ens trobaràs a terraterrae.cat. Recorda, terraterrae.cat.
RAC més 1, podcast.
RAC més 1 presenta Estadella Michelin.
Cuinar i riure amb Guillem Estadella.
Un programa immersiu.
Ofegant les llenties, o sigui, en els fondos abismals de la cassola i en plan submarino.
Un programa creatiu.
Prohibido prohibir, fica el que a tu t'agrada. Si t'agraden els macarrons amb queixo, pues adelante, que fa baixar.
Un programa amb autèntics especialistes.
El dominó és dels pocs postres que sé fer, només et dic això.
Quin és l'altre que sabries fer?
No, dels pocs postres vol dir l'únic postre que sé fer.
Un programa amb paraules sàvies.
Yo la aprendí de mi madre supongo que de mi abuela, pero cada uno luego tiene su toque personal.
T'agradi o no t'agradi cuinar, Estadella Michelin.
A RAC més 1 i al canal de YouTube de RAC 1.
Tenim un país que culinàriament parlant és brutal.
Tots som
més 1.
A RAC 1... Dia lliure amb Xavi Bundó. Territori cap de setmana.
10 minuts i arribarem al punt del migdia. Què tal, Lluís Ramis? Bon dia.
Bon dia.
Hola, Carlos Sanón, bon dia.
Bon dia.
Ara us queixareu perquè cada dia anem més tard, eh? Però, home, a canvi una madaleneta.
Ja no m'has avisat, hosti. A mi que més ni m'ho feu.
A mi m'encanta això. Carlos, encara tu has respectat, que he saludat primer la Llucia, però si hi ha algú que estava bevent aigua o menjant alguna cosa, la meva intenció sempre és que donar-li pas just en aquell moment.
Vale. Molt bé, Xavi.
Era bona, sa Madalena?
Encara sí. No se l'ha acabat, home.
No, m'ha quedat la meitat.
Bé, toca el Paraules Encadenades aquesta hora del matí. Ja sabeu que juguem amb aquestes paraules que s'encadenen a través de l'última lletra entre el Carlos i la Llucia per acabar trobant un tema de què parlar. Esteu preparats per jugar? A qui li toca avui?
Comença jo.
Comences tu. Val, doncs a jugar. Prou fàcil avui, eh? És fàcil o és difícil?
Bueno, no sé.
A veure.
Migdiada.
Bueno.
Abatut.
Abatut?
Yes.
Abatut. Migdiada. Abatut.
Turc.
Turc? Però què té a veure? Turc amb abatut i amb migdiada. Els turcs no fan migdiada. Bueno, no sé si ho fan migdiada. Amb la C.
Casa.
Casa?
Sí.
Vaig perdudíssima, nois.
Ja.
Abatut, migdiada, turc, casa. Amb la...
Àcar.
Perdó.
Àcar? Està sou terribles, eh? Què té a veure un àcar i un turc?
Està claríssim.
M'està semblant lleugerament racista, això que esteu fent ara mateix.
No.
Val, no té a veure amb res.
És la teva ment.
Vale.
Exacte.
Àcar. R.
En anglès... Rum.
No comencem amb anglès.
Home, sempre... perdona, és que jo què sé.
Rum. Rum, de... habitació.
Habitació.
Vale, la M.
Matalàs.
Ah, bueno. Ah, turc, val. Començo a lligar.
Sexe.
Sexe, bueno, sí, clar.
Ja ho saps?
Em sembla que sí, però...
I la fes una paraula tu, amb B.
Hosti, a veure... Estirar-se. O no?
Sí.
Estirar-se.
Sí.
Funciona?
Sí.
Adredó. Edredoning.
Bueno, jo crec que està claríssim. Avui la paraula és llit. Pot ser?
Sí, senyor.
Bravo.
Molt bé.
En l'escola dels somiatruites. En l'escola dels somiatruites. Estudien els nens que somien amb truites.
Vinga, Albert Pla d'aquí una estoneta, una hora, una mica més, el tindrem per aquí. És una de les meves cançons preferides.
Hosta, és una barbaritat aquesta cançó.
Sí, ara sí. Millor que no ho senti ell, perquè clar, llavors començarà i farà, sí. Es traurà importància aquestes coses que fa, sí, però bueno, sí. Que...
Jo no el coneixo, però si alguna vegada el conegués, no li diria lo bo que és i...
No, clar que no, no pots fer-ho, això.
I aquestes lletres són impressionants, aquesta cançó és una barbaritat.
Que està vinculat al llit, clar, bueno, al món dels somnis.
Sí, 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 bueno, sí, és aquesta idea de, del descans, de la llibertat, de lo que cadascú d'aquests nens somien que són, no? I, bueno, també volíem parlar del llit en aquest sentit, que el llit és un... És un moble molt important a la nostra vida, perquè naixent i morim amb un llit, a menys que ens atropelli un cotxe o qualsevol d'aquestes coses.
Mm. Sou de llit?
Som de llit.
Perquè saps què passa? Que al llit hi ha gent que li agrada... O sigui, hi ha gent que li agrada molt dormir i gent que no li agrada gens. És una mena de...
El llit pot ser el teu enemic quan tens insomni.
Oh, i tant, clar, clar, clar.
Hi ha una relació...
El pots odiar, eh?
El pots odiar molt quan tens insomni. I a més, es dona una paradoxa... per exemple, a l'hora de la migdiada, no? Una de les paraules que hem començat, sí. Aquestes paraules encadenades. La migdiada, on la feis, vosaltres?
Ah, sí? Que es fan migdiades?
No, feis, no em feu mai.
Durant la setmana també es diuen migdiades, eh?
No, és que migdiada... No, mira, faig més migdiada el cap de setmana com obligada, però obligada vull dir, després d'haver-se llevat d'hora, dines, la cosa es complica.
Sí.
I algú vol veure una pel·li.
Sí. I on fas aquesta migdiada?
Però clar, perquè estàs mirant una pel·li.
Al sofà.
Al sofà, clar.
Tu
però no m'agrada gaire, eh?
No t'agrada fer la migdiada al sofà?
Crec que no m'agrada cap de les dues, perquè el sofà és relativament incòmode, o et sents malament, i al llit em sento bastant malament, perquè jo no puc fer migdiada.
Hi ha gent que es posa el pijama i tot per fer la migdiada.
No, és que no. Vaja, no ho sé. Jo és que, de veritat, jo si em poso a fer la migdiada, no faig una migdiada.
Però una migdiada correcta són 15 minuts,
no
20 minuts, no ets
impossible,
capaç de fer això.
No sóc capaç.
Jo, per exemple, al sofà no puc dormir-me. Jo quan faig migdiada em vaig al llit. I aleshores és una mica el que dius. Si és una migdiada més o menys mitja hora o un quart d'hora, t'aixeques guai. Si no t'aixeques, jo m'aixeco amb molta mala llet, no? Perquè una hora i mitja per la tarda és com... Buah.
Jo si faig migdiada és en el sofà, 20 minutets màxim, com a molt.
No, però tu ets perfecte en això, en l'execució, sí. Impecable.
Em va molt bé.
Però, home...
No me'n vaig en el llit. El que passa és que he tingut molts problemes d'insomni, ara ja no en tinc, però n'he tingut moltíssims, i passa una cosa molt curiosa, que és que tu estàs en el sofà veient una pel·lícula o estàs veient la televisió, el que sigui, no? I dorms, te quedes dormida. Val? Te'n vas en el llit...
Ja està.
Què ha passat aquí?
El camí fins al llit és terrorífic.
Què passa? O sigui, en el moment que ja has de fer tota la cerimònia prèvia a ficar-te en el llit, rentar-te les dents, etc, en aquell moment ja has perdut la son. I ja no pots dormir. Perquè en el llit no pots dormir quan tens insomni i en canvi en el sofà sí que te quedes fregit.
No sé. Bueno, ja que diu que el sofà és la sacarina del llit.
Jo que sospito que hi ha sofàs
i sofàs. Segur.
Exacte. No, però és un lloc important, el llit.
Home.
S'ha de tenir un bon llit.
Exacte. Això està no? Per descansar.
S'ha de gastar en un llit.
I després, ja que estem, ja sé que estem en horari protegit, però, a veure, pel sexe, llit.
Escolta.
O qualsevol lloc.
Va.
Home, a veure.
Això, mira, et diré... Va, és igual, ara si voleu... Ara sí. Que he explicat les coses, però crec que l'edat hi té molt a veure.
M'ho dius o m'expliques?
I un bon llit, també.
Sí o no?
Sí.
Estem d'acord?
Joder, i tant. O sigui, no? Jo a vegades veig un cotxe i dic, jo ho feia aquí, en un cotxe?
Però perquè no tenies un altre espai, clar, has de tenir un bon espai.
No només perquè no hi havia un altre espai, eh? Jo crec que hi ha un altre no tipus tenia... d'atenció.
És una qüestió de comoditat, vols dir?
No per comoditat, sinó perquè hi ha una certa gràcia i una certa conya en fer complicar-se la vida. Però hi ha un moment que ja complicar-se poc. Ja és prou complicat la vida en si.
Molt bé. Llit...
Tu no has explicat, eh?
Jo?
Sí. No, aneu preguntant a mi com si tal.
Què? No sé, escolta.
Tu què? Preferències?
No, sí, trobo que el lloc més còmode és el llit. Però hi ha altres espais que s'han d'explorar en alguns moments de la vida, no?
Rentadores.
Hosti, rentadores.
Altres llocs.
Esglésies.
Una cosa, llit...
Jo vaig intentar en una de les torres de la Sagrada Família.
Hosti.
Perdó.
notícia.
No.
Hi ha càmeres.
Ja podem tancar. Gràcies als dos.
Ens van enxampar.
Una favor. De les torres bessones.
Per favor. Déu meu.
Però era jove. Ell...
Sí, sí. No. Llits d'hotel. Aquest és un tema, també. Ens agraden els llits d'hotel o no ens agraden?
A mi sí.
A mi també. Però me'n recordo molt un article que va escriure en Quim Monzó, que quan era, o sigui, que no podia dormir en un llit d'hotel per com estaven fets els llits, no? Que els havia de desfer i tornar a fer. Però jo sí, per mi, a mi m'agraden molt els hotels. Jo, quan entro en un hotel, el que em costa és sortir. Encara que fora hi hagi la ciutat més meravellosa del món, a mi m'agrada molt aquesta ficció, no?, d'estar allà...
Són com uns llits perfectes, no? Són, sí. Tenen una mida perfecta, els coixins són perfectes, els llençols... Hi ha com una espècie de perfecció que fa que siguin molt atractius. Els de, els hotels bons, després hi ha els,
no, clar, no,
els hotels que tenen aquell llit insuportable...
I foradat fins i tot els llençols. No hem anat a algun que...
No, n'hi ha alguns sí. Que dius, bueno, jo aquí no... Aquí
olors.
No vull dormir.
Sang. Aquí.
Què?
Has trobat sang?
Jo sí, a Romania, un llençol ple de sang.
I què fas, home, amb això?
Jo no hi dormiria.
No, home, no, jo el vas treure, però que era una... O sigui, pensava que hi han matat algú.
Oi, oi, oi.
Xesco.
Oi, oi, oi. Bueno, el llit, de totes maneres... mira, me'n recordo un dia que no sé si ho vas publicar, això, Llucia, o vas dir aquí al programa. Com l'habitació i el llit de l'adolescent... No? Ha tingut una importància nova a través dels... Bueno, ara el Twitch ja no surt, però moltes vegades, durant un temps, els streamers se li veien al llit del darrere de les càmeres, no?
Esclar, és que al final la intimitat ha estat una cosa molt breu en la història, perquè no existia en l'època dels nostres avis. És a dir, hi havia una època, en les cases més humils, en què el llit era... dins la cuina, és a dir, on feia més escalfor de les cases on dormia la gent, no hi havia un llit, no hi havia una habitació pròpia, no? I hem passat a tot el contrari, no? Que l'habitació pròpia és un plató de televisió on veiem els llits de les persones, veiem si els han fet, no els han fet, si els tenen, de quina manera tenen decorada l'habitació, però com es relacionen amb el seu llit, no? Perquè a mi és una cosa que sempre m'ha cridat molt l'atenció, aquests vídeos...